que aquest dijous a les 12 del migdia, en aquesta mateixa sala, hi haurà un assaig públic de Nexus Piano Duo, que sabeu que és la Mireia Fornells i en Joan Miquel Hernández. S'ha d'entrar per això amb unes entrades que donaran des del conserge d'aquí del Calissai. A qui li interessi, doncs, que quan surti passi a recollir aquestes entrades. I ara anem amb les informacions de l'aula. Us avancem que tenim una visita guiada a l'exposició Miró Matís a la Fundació Miró. Ens han donat la visita pel dimarts 9 de gener, al matí. I com que ara ens queden dues setmanes per acabar el trimestre i després venen les vacances de Nadal, les persones interessades s'haurien d'inscriure ja per poder fer la reserva. És una visita que està molt sol·licitada i des de la Fundació Miró ens donen pressa per reservar-la. I ara ja anem per la conferència d'avui amb la Mònica Bernabé Fernández. I, sisplau, silencieu els mòbils. Això no ho oblidem, silencieu els mòbils. La Mònica Bernabé Fernández és periodista del diari Ara, és responsable de la secció internacional, va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i després d'uns anys viatjant regularment a l'Afganistan, a mitjans del 2007 s'hi va instal·lar i va viure fins al 2014. Ha estat l'única periodista catalana que ha viscut i treballat permanentment en aquest país durant tants anys. Principalment publicava els seus treballs en el diari El Mundo, col·laborava en Ràdio Nacional, RAC1, entre d'altres mitjans. Ha publicat llibres, ha publicat un llibre, doncs, Afganistan, crònica d'una ficció, el 2012, Dones, Women, Afganistan, el 2014, que és un recull de fotografies i testimonis de gairebé 250 dones afganeses que explica la seva situació del país. Arran d'aquest llibre, després va fer una exposició que es va inaugurar en el Palau Robert. I també té un altre llibre del 2023, Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada. També va ser protagonista del documental Vestida de negre, una visió sobre Afganistan a través del seu testimoni que va ser emès en el programa Ciència-ficció de TV3. Ha rebut molts premis i reconeixements. En destaquem, entre d'altres, que el 2016 va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya per un periodisme rigorós i de qualitat. També el 2021 va fer la lliçó inaugural del grau de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra amb el títol Explicar la guerra, context i mirada humana des d'Afganistan. Ell en sap molt d'Afganistan i avui naturalment ens parlarà d'Afganistan 3 anys després dels talibans. Moltes gràcies, Mònica.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la vostra presència aquí. La veritat és que no m'esperava una sala tan plena, així que és un plaer estar aquí, perquè a més, ara l'Afganistan no surt enlloc, no hi ha notícies d'Afganistan, ningú en parla, així que em fa especialment contenta veure tanta gent aquí interessada per aquest país. Com ha dit la Mercè, jo vaig viure a l'Afganistan durant gairebé 8 anys, vaig treballar com a periodista, vaig estar de l'any 2006 fins final del 2014, que eren els anys durant els quals hi havia guerra a l'Afganistan. Bàsicament, el govern, les tropes afganeses i les tropes internacionals lluitaven contra els talibans, que en aquells moments eren com una mena de guerrilla que intentaven fer-se amb el control del país. Actualment, això ha canviat. Els talibans, com bé sabeu, controlen el país i controlen, dirigeixen, entre cometes, a l'Afganistan. Jo vull aclarir, però, que l'Afganistan, perquè quan sentim parlar de l'Afganistan, sempre ens ve al cap, doncs, la guerra, el fomentalisme. Jo quan vivia a l'Afganistan tornava a Barcelona 2 cops l'any, per Nadal i a l'estiu, i a l'ascensor, no?, del meu edifici, doncs els veïns quan em veien tornar, doncs allò típic, no?, a l'ascensor, que et pregunten, ah, què tal l'Afganistan? No? Clar, en menys d'un minut que dura el temps d'estar a l'ascensor, doncs jo contestava, fatal, fatal, no? Perquè pensava, què he d'explicar jo de la situació a l'Afganistan en mig minut? No? L'Afganistan, però, no sempre ha estat un país que ha estat en guerra. De fet, per exemple, aquesta fotografia que veieu aquí És una fotografia d'un fulletó turístic de l'Afganistan dels anys 60. O, per exemple, això també és un fulletó turístic de l'Afganistan. Als anys 60, l'Afganistan era un destí turístic, sobretot per als hippies, i era un país en què podies viatjar sense cap mena de problema. Era un país pobre, això ja ho era, però era un país segur que et podies moure sense grans complicacions. Això és un altre... Hi havia fins i tot vols charter que anaven a l'Afganistan. Què va passar, però? Va passar que l'any 1979 la Unió Soviètica, la llavors Unió Soviètica, va intentar envair el país i llavors va començar la guerra a l'Afganistan. Jo faig una mica de paral·lelisme amb el que ha passat ara amb Ucraïna, no? Que Rússia ha envaït Ucraïna. Doncs en aquell moment la Unió Soviètica va envair l'Afganistan i així és com va començar la guerra al país. Aquesta guerra de l'Afganistan contra la Unió Soviètica va durar 10 anys fins que els soviètics van marxar del país. Però durant aquests 10 anys de lluita contra els soviètics, des d'Occident es va començar a donar suport a tota una sèrie de faccions fonamentalistes islàmiques que es deien mujahidins. Aquest senyor, per exemple, que veieu que amb aquesta arma, que és un míssil Stinger, amb aquest tipus d'armes es pot abatre un helicòpter, per exemple. Doncs aquests mujahidins, que eren fonamentalistes islàmics, van rebre suport d'Occident, especialment dels Estats Units, per lluitar contra els soviètics. No? Però jo sempre dic que és molt perillós enviar armes en un país en guerra, que és el que actualment està passant a Ucraïna. Jo no sóc experta en Ucraïna ni sóc experta en Rússia, però per la meva experiència a l'Afganistan, les armes que en teoria envies per un objectiu, en una guerra mai no saps què pot passar amb aquelles armes i on poden anar a parar. Doncs bé, els mujahidins, com dic, eren fonamentalistes islàmics, en aquell moment però eren els nostres amics perquè lluitaven contra les tropes soviètiques. Quan les tropes soviètiques van marxar de l'Afganistan, aquests mujahidins, que eren diferents faccions, van començar a lluitar entre ells per fer-se amb el control del govern. Aquesta època, moltes vegades es parla de guerra civil a l'Afganistan. Jo no diria que va ser una guerra civil, jo diria que va ser una guerra entre diferents faccions militars que havien rebut armes d'Occident. En aquella època es pot dir que bona part del país va quedar arrasat, per exemple, la capital, Kabul, va quedar gairebé destruïda. Aquesta fotografia, jo la primera vegada que vaig viatjar a l'Afganistan va ser l'any 2000 i aquestes són algunes de les fotografies que vaig fer. A mi em va impressionar sobretot veure el nivell de destrucció de l'Afganistan, no? I el nivell de destrucció de la seva capital, no? I que malgrat això la gent continuava vivint en edificis destruïts, no? Jo abans d'anar a l'Afganistan ja havia estat a països pobres, però és molt diferent estar en un país pobre que estar en un país, anar a un país arrasat per la guerra, no? Això és una altra imatge de Kabul. Tot això, qui va destruir tot això, com dic, són aquestes faccions mujahidins que van rebre armes, sobretot dels Estats Units. O, per exemple, totes les façanes de tots els edificis tenien marques de metralla. O una de les coses que a mi em va impressionar, fins i tot els fanals, com podeu veure, estaven doblegats com a conseqüència de la guerra. Aquests mujahidins eren molt bèsties, feien tot tipus de brutalitats, tortures com clavar claus al cap de la gent d'aquest nivell. La situació estava completament fora de mare i llavors va començar a sorgir un moviment afganès intern per rebatre, per contrarrestar aquests mujahidins. I aquest moviment es deien talibans. Els talibans eren, talibà vol dir estudiant de la religió, també eren fonamentalistes islàmics, iguals que els mujahidins, en aquest sentit no es diferenciaven. La diferència és que a les zones controlades pels talibans hi havia un cert ordre i una certa pau, entre cometes, perquè bàsicament els talibans no s'anaven amb ximpleries. Que algú robava, li tallaven la mà. Que algú matava una altra persona, l'executaven en públic. Llavors, a les seves zones hi havia una pau total, no? Davant de l'arribada dels talibans, clar, la població afganesa havien d'escollir entre Guatemala i Guatepeor. Però almenys amb els talibans podia sortir al carrer i podies anar a comprar, cosa que amb els mujahidins era impossible perquè era guerra oberta total, no? Els talibans es van fer amb el control del 90% de l'Afganistan en qüestió de 2 anys. Cal dir, però, que tenien el suport de 3 països estrangers, que eren el Pakistan, l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, que tots aquests 3 països són aliats dels Estats Units. O sigui, els Estats Units en cap moment van donar suport obert als talibans, però diguem que en comparació amb els mujahidins van dir, bueno, si els talibans controlen el país i posen una mica d'ordre, ja ens va força bé. D'aquesta manera, els talibans van controlar l'Afganistan durant 5 anys i van establir un règim, que no sé si vosaltres recordeu les notícies d'aquell primer règim dels talibans, que va durar de l'any 1996 a l'any 2001. Per exemple, els talibans van prohibir a les dones treballar, van obligar les dones quan sortien al carrer a anar sempre amb el burka. He de dir que el burka és una peça de vestir tradicional afganesa, o sigui, no s'ho van inventar els talibans, però el que sí que van fer els talibans és imposar, obligar que totes les dones haguessin de portar el burka quan sortien al carrer. Van prohibir la música, van prohibir la televisió, van destruir totes les televisions, van prohibir tots els mitjans de comunicació. Durant l'època dels talibans només hi havia una única emissora de ràdio que controlaven ells mateixos, lògicament, i van obligar els homes a portar barba i a vestir de forma islàmica i anar 5 vegades a la mesquita a resar. Els talibans, com dic, en el seu primer règim van estar 5 anys en el poder, que no és poca cosa, i aquells mujahidins, direu, i què va passar amb aquells mujahidins? No van desaparèixer per art de màgia, ni molt menys, però van quedar com arraconats en una zona molt petita del nord de l'Afganistan. Durant el primer règim dels talibans sí que hi havia resolucions de les Nacions Unides que deien condemnem el règim dels talibans perquè tracten molt malament les dones, bla, 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 però ningú no va fer res per treure els talibans del poder. Fins que, moment que vaig saltant, van haver-hi els atemptats contra les Torres Bessones a Nova York, que suposo que us en recordareu, no? Que va generar tant d'impacte, no? Bàsicament perquè era la primera vegada que hi havia un atemptat d'aquesta envergadura en territori nord-americà, perquè van morir moltíssima gent, perquè van segrestar 2 avions i perquè tot el que diguem la seguretat aèria mundial es va posar en qüestió, no? Aquest atemptat, he de dir que els Estats Units no s'ho esperaven, i a més qui va organitzar aquell atemptat era un terrorista saudita que es deia Osama Bin Laden. L'Osama Bin Laden vivia a l'Afganistan perquè els talibans li donaven asil. Llavors, bueno, aquestes són imatges també de l'atemptat contra les Torres Bessones. Llavors, l'Afganistan i els talibans, que sí, dèiem que la situació era molt dolenta a l'Afganistan, però ningú no s'interessava, però arran d'aquest atemptat tothom va posar l'atenció a l'Afganistan. Bàsicament, perquè aquest terrorista que havia organitzat l'atemptat estava allà. I els Estats Units van dir, no, hem d'intervenir a l'Afganistan i hem de capturar el Osama Bin Laden perquè està posant en risc tota la seguretat mundial. Bàsicament, Afganistan ens va interessar en aquell moment perquè la nostra integritat física estava en risc, no perquè ens interessessin la població afganesa o ens interessessin les dones afganeses. Els Estats Units van decidir intervenir a l'Afganistan, però l'Afganistan és un país molt muntanyós, amb una orografia molt complicada. Per tant, els Estats Units van pensar, a veure, si enviem militars a l'Afganistan, així ja, de cop, ens arrisquem que matin la majoria, perquè ni coneixem el país, ni tenim una planificació militar del que farem, és a dir, anar-se, llançar-se a la piscina directament. Llavors, els Estats Units van pensar, calla, hi havia aquells mujahidins que ja van ser els nostres aliats, que els vam donar armes per lluitar contra els soviètics, que després van cometre tot tipus de barbaritats i atrocitats. Però escolta'm, ells sí que es coneixen a Afganistan, perquè ells són afganesos, potser que sí que ens poden ajudar. I això és el que va fer els Estats Units, recórrer als mujahidins perquè s'ajudessin a fer caure el primer règim dels talibans. I sí, la guerra contra els talibans va començar a l'octubre del 2001 i a final de novembre el règim talibà ja havia caigut. El desembre d'aquell any es va celebrar una conferència internacional a la ciutat alemanya de Bonn, auspiciada per les Nacions Unides, i aquests mujahidins van participar i van dir, bueno, nosaltres us hem fet la feina bruta de treure del poder els talibans, ara volem una recompensa. I aquesta recompensa era formar part del nou govern afganès. En aquell moment, els Estats Units i la comunitat internacional, com que s'interessava era treure's els talibans del mig i capturar Osama Bin Laden, van dir, sí, poseu-vos al govern, ens és igual, necessitem que els talibans no estiguin al poder. I d'aquesta manera els mujahidins, malgrat que havien assassinat i havien arrasat bona part del país, van entrar a formar part del govern afganès i van començar a controlar més alguns dels ministeris més importants, com per exemple el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Defensa, el Ministeri d'Afers Exteriors o el Ministeri d'Educació. Això va fer que la intervenció internacional ja comencés malament, perquè a mi, jo me'n recordo que els afganesos i les afganeses em deien és que no acabem d'entendre, perquè els estrangers heu vingut, en teoria, a ajudar-nos i a defensar els drets humans, però us heu fet amics dels mujahidins i els heu posat al poder, quan aquesta gent va arrasar el país i van matar el meu pare, per exemple. No? La gent no acabava d'entendre per què els estrangers donaven suport a tots aquests criminals de guerra, perquè els mujahidins realment eren criminals de guerra. El resultat d'això és que, lògicament, en un país que es fonamenta en que no es fa justícia, com a l'Afganistan no es va fer justícia, i que depèn bàsicament del suport internacional i que en les esferes de poder hi ha tota una sèrie de personatges que no s'interessen per la població, sinó només s'interessen pels seus propis interessos, no podia anar enlloc. El resultat és que quan es van retirar les tropes internacionals, com vau veure, els talibans van tornar al poder en qüestió de res, de dies, no? Perquè tant la policia com l'exèrcit afganès van desertar en massa perquè van dir, a veure, nosaltres no donarem la vida per uns criminals de guerra que només pensen en ells i que han arrasat el país, no? Llavors, tant els soldats com els policies van deixar les armes i d'aquesta manera els talibans el 2021 van tornar al poder, es pot dir, sense disparar ni un sol tret. Per entendre la situació a l'Afganistan, perquè a mi em fa molta ràbia quan la gent diu ui, l'Afganistan, doncs que ells mateixos no s'espavilin, no? Que nosaltres ja els hem ajudat prou. Des de la nostra posició de comoditat, no? Aquí a Occident és molt fàcil dir això, no? Però jo sempre insisteixo que cal tenir present que l'Afganistan ha estat més de 40 anys en guerra, amb tot el que això suposa. Quan pensem en una guerra, lògicament el primer que pensem és en els morts i en els ferits, no? Com per exemple aquest nen que vaig fotografiar l'any 2019, es diu Farshid i té 13 anys, va trepitjar una mina antipersona i com podes veure es va quedar sense una cama, l'altre peu també va perdre una part de l'altre peu, va perdre un braç i a l'altra mà veieu que li falten també uns dits, un ull i també l'anus li va quedar completament destrossat i portava una bossa per la femta, no? Un nen de 13 anys, no? Això és només un exemple de la devastació que suposa un país com l'Afganistan, que ha estat més de 40 anys en guerra, no? D'una banda, els ferits i els morts. És igual l'edat que tinguis. I és igual si ets civil o si ets militar. D'una altra banda, la pobresa. En un país en guerra és impossible que es pugui, que pugui haver-hi una evolució econòmica. Un dels problemes principals a l'Afganistan és la malnutrició infantil. A tots els hospitals afganesos hi ha una unitat de malnutrició infantil. I aquesta unitat ja existia durant la presència de tropes internacionals a l'Afganistan. No és una cosa d'ara nova amb els talibans. És cert que ara hi ha encara més nens malnutrits, però el problema de la malnutrició és un problema molt greu a l'Afganistan des de fa ja dècades. Un altre greu problema del que suposa anys de guerra és la falta d'educació. D'una banda perquè no hi ha prou escoles, però d'altres vegades hi ha escoles, però per seguretat els pares no porten els nens o les nenes a l'escola perquè pensen que bueno, és millor que es quedin a casa que no pas que vagin i pel camí els hi pugui passar alguna cosa. Es pot dir que gairebé la meitat de la població afganesa és analfabeta, o sigui, no sap ni llegir ni escriure, amb tot el que això suposa, no? Que a nosaltres ens sembla com a molt normal saber llegir i escriure, no? Però a l'Afganistan no és així. De fet, una de les coses que es van adonar a les tropes internacionals quan van arribar a l'Afganistan, clar, quan les tropes internacionals van arribar a l'Afganistan després de la caiguda del primer règim dels talibans, es va haver de començar de zero, perquè no hi havia absolutament res. No hi havia govern, es va haver de crear aquest nou govern, no hi havia policia, es va haver de crear un cos de policia, no hi havia exèrcit, es va haver de crear un exèrcit, no hi havia jutjats, es van haver de crear jutjats, és a dir, tot això va ser un procés. Doncs, quan ja portaven 9 anys les tropes internacionals a l'Afganistan, es van adonar que els policies afganesos no sabien llegir ni escriure. Clar, s'havien concentrat en la formació de que sapiguessin fer funcionar una arma i després en tasques administratives, quan havien de començar a fer tasques administratives, es van adonar que els policies no sabien ni llegir ni escriure. No? És a dir, perquè us imagineu el nivell, el que suposa un país sense formació. I després una altra de les conseqüències fonamentals d'un país en guerra és la destrucció del país i la manca d'infraestructures. El primer que falla en un país en guerra és l'electricitat. Jo sempre dic que per nosaltres tenir electricitat és la cosa més normal del món, no? O tenir aigua corrent a casa, no? En un país en guerra això no és així. Jo quan vaig viure a l'Afganistan, quan em vaig instal·lar en el país l'any 2006, que ja feia 5 anys que les tropes internacionals estaven al país, a la capital, o sigui, la capital, que és com el lloc més evolucionat del país, teníem 3 o 4 hores d'electricitat al dia, com a màxim. Això a la primavera i a l'estiu. A l'hivern hi havia electricitat un dia sí i un dia no, 3 o 4 hores. I a més que no saps ni quan venia ni quan se n'anava. No és que et deia, mira, de tal a tal hora tens electricitat, t'organitzes la vida, no. Venia, normalment era cap al vespre, però podia venir a les 7, podia venir a les 8, podia venir a les 9, podies estar esperant i no venia l'electricitat. Això és una cosa molt normal a l'Afganistan. Amb la qual cosa, com us podeu imaginar, jo tenia una nevera a casa que no em servia absolutament de res, perquè si no tens electricitat ja em direu tu perquè volia jo la nevera. No? Una cosa tan bàsica com això, en l'actualitat encara continua sent un dels problemes greus a l'Afganistan, no? La manca d'electricitat, amb tot el que això comporta, perquè si no tens electricitat, el que deia, no pots tenir nevera, no pots posar la televisió, no pots carregar el mòbil, no? Però jo moltes vegades intento contactar amb algun col·lega afganès, no hi ha manera, i al final el contacto, ah, no, és que hem estat 2 dies sense electricitat i no he pogut carregar el mòbil. Clar, no pots carregar el mòbil. O sigui, la gran, el que suposa les conseqüències d'un país en guerra. Vaig saltant-me coses perquè si no, no... Els talibans van tornar al poder l'any 2021, com he explicat, perquè bàsicament l'exèrcit i la policia afganesa van desertar en massa davant de la marxa imminent de les tropes internacionals. Poques setmanes, tres setmanes després que els talibans arribessin al poder, jo vaig viatjar a l'Afganistan i vaig pensar, bueno, a veure com són els nous talibans, no? Perquè els talibans, quan van tornar al poder, ells van intentar vendre una imatge de no, nosaltres som diferents al primer règim dels talibans, som més moderats, som bons, no? I inicialment ho semblaven, he de dir, no? Jo quan vaig arribar, clar, no sabia com em rebrien, d'una banda com a periodista i segon com a dona. I sí, sí, no, em van rebre a mi i a tots els altres periodistes estrangers que vam anar sense cap mena de problemes. Fins i tot em van dir, pots moure't per on vulguis, pots anar on vulguis. L'únic que no pots fer és informar sobre les manifestacions de la dissidència o sobre manifestacions de dones, perquè deien que aquestes manifestacions eren il·legals i, per tant, no podia informar sobre això. De la resta, podia fer el que volia. A més, he de dir que en l'actualitat l'Afganistan és més segur que abans, durant la presència de tropes internacionals. Durant els anys que jo vaig viure a l'Afganistan, els estrangers teníem sobretot dos problemes, bueno, els estrangers i també la població afganesa. D'una banda, el risc que hi haguessin mines antipersones a les carreteres, bàsicament perquè els talibans posaven aquestes mines antipersones a les carreteres, i després, d'altra banda, ser víctima d'un segrest, bàsicament perquè els talibans, sobretot, intentaven segrestar estrangers per aconseguir diners. Ara, en canvi, tot això no passa, perquè com els talibans estan al poder, ja no posen mines antipersona a les carreteres i tampoc ja no protagonitzen segrestos. Per tant, ara moure per Afganistan és més segur que mai. De fet, no sé si recordeu que el maig passat van haver-hi tres turistes catalans que van morir a l'Afganistan, perquè de fet ara el que intenten els talibans és promoure el turisme a l'Afganistan per donar aquesta imatge de nosaltres som més moderats. Bueno, aquesta és una de les imatges quan els talibans van arribar al poder l'agost del 2021. Milers d'afganesos i d'afganeses van intentar fugir del país bàsicament perquè pensaven és que si marxen els estrangers i ens quedem amb els talibans, quin futur ens queda? A més, quan els talibans van arribar al poder, totes les ambaixades occidentals van ser evacuades i cap país occidental ha tornat a obrir la seva ambaixada a l'Afganistan. Els talibans, com he dit abans, en el seu primer règim, per mantenir l'ordre, doncs, si algú matava alguna altra persona, l'agafaven, l'executaven en públic i s'acabaven les ximpleries. Aquesta vegada intenten donar una millor imatge. No han fet execucions en públic, però, per exemple, al setembre del 2021, poques setmanes després d'arribar al poder, aquesta fotografia la vaig fer jo en una ciutat de l'Afganistan, els que van fer els talibans va ser detenir quatre suposats segrestadors. Com he dit, els segrestos era un problema greu a l'Afganistan. Van detenir a quatre suposats segrestadors, els van matar, no en públic, els van matar, i després els van exhibir, això sí, a quatre places públiques de la ciutat. I els van tenir en exposició, diguem, durant tota la tarda, perquè així servís d'exemple per d'altra gent que volgués infringir la llei, ja sabrien el que podien esperar, no? Aquest és un intent de manifestació de dones a l'Afganistan. Que això, jo quan vaig veure aquestes sis dones, em van avisar que hi havia una manifestació de dones que havia estat organitzada de forma clandestina. I vaig pensar, bueno, aniré a veure què passa, no? Quan vaig arribar em vaig trobar, no sé quants dir-vos, una vintena de vehicles militars dels talibans, que vaig pensar, per ser clandestina, no sembla que estigui molt ben organitzada, la veritat. I em vaig trobar aquestes sis dones, que inicialment aquestes pancartes les portaven enrotllades, i vaig pensar, suposo que no s'atreviran a desplegar les pancartes, només sis dones amb 20 cotxes talibans. I sí, les dones van desplegar les pancartes, que van estar desplegades res, mig minut, perquè de seguida els talibans els van agafar les pancartes, els periodistes estrangers que estàvem allà ens van treure les càmeres de fotografia, els periodistes, van fer un parell de trets a l'aire, llavors, clar, quan sents trets ja tothom es queda quiet, i van dir, a veure, no es pot informar sobre això i les dones no es poden manifestar, ni les dones ni ningú es pot manifestar actualment a l'Afganistan. Els talibans també han tornat a... no han prohibit totalment a les dones treballar. És a dir, han intentat els talibans, aquest cop juguen amb la confusió. En el seu primer règim sí que van prohibir a totes les dones treballar. Ara, si ets una dona que treballa netejant, pots treballar. Ara no pots ser advocada, per exemple, no? O sigui, les feines qualificades, les dones han estat apartades de les feines qualificades. En el seu primer règim van prohibir a les nenes i a les dones estudiar. En aquest règim, les nenes poden estudiar només educació primària, això vol dir que poden estudiar fins als 12 anys. A partir dels 12 anys ja no poden ni estudiar, no poden anar ni a l'institut, ni poden anar a la universitat. S'han de quedar a casa. Altres coses que han fet els talibans, no? Aquesta fotografia també la vaig fer a Kabul l'any passat, que vaig tornar a l'Afganistan. Els maniquís de les botigues, els talibans consideren que són antiislàmics, que jo no sé d'on s'ho ha tret, s'inventen coses. Llavors van anar botiga per botiga i van dir als botiguers que ho havien de posar una bossa d'escombraries al cap dels maniquís o s'havien de tallar el cap, no? Llavors, quan tu ara vas a un centre comercial a Kabul, és bastant inquietant perquè et trobes amb tots els maniquins amb una bossa de plàstic al cap. Ara us ensenyaré un vídeo. Això ara seria impensable a l'Afganistan. Una altra de les coses que han fet els talibans és prohibir la música. La música està completament prohibida, o sigui, no pots escoltar. O, bueno, si escoltes música d'amagat a casa teva, no passa res. Però com podeu veure, aquesta música que heu sentit és música tradicional afganesa. A més, tant els afganesos com les afganeses porten la música al cos, que dic jo, no? Ho podeu veure amb aquestes nenes, la facilitat que tenen per ballar. Doncs els talibans consideren que la música també és antiislàmica, segons diuen ells, i per tant la música també està completament prohibida a l'Afganistan. Els músics són perseguits, no poden treballar com a músics. Els casaments, que tradicionalment a l'Afganistan els casaments sempre van acompanyats de música, no es pot posar música, no? Això és un exemple, no? A mi quan em diuen, no, però els talibans, si diguem estan dirigint el país, és perquè la població els dona suport. Jo no dic que hi hagi alguns afganesos i algunes afganeses que donin suport als talibans, però els ideari dels talibans no té res a veure amb el que la població afganesa pensa, no? Una altra de les coses que els talibans s'han prohibit és la celebració de l'any nou. A l'Afganistan, l'any nou se celebra el 21 de març, o sigui, amb l'inici de la primavera. Ells utilitzen el calendari persa. Doncs el dia 21 de març era sempre, ha sigut dia festiu, a més les famílies s'ajunten, van de pícnic, no?, perquè comença el bon temps. Ara els talibans han prohibit tot això, no? Jo l'any passat vaig viatjar a l'Afganistan, doncs, quan estava a punt de celebrar-se l'any nou. I quan vaig arribar, clar, jo sabia que el dia 21 de març és any nou, i vaig preguntar, és festa demà? I hi ha gent que em va dir, sí, clar, és any nou. D'altra gent em va contestar, no és festa. Els talibans s'ho han eliminat i no és festa, no? Curiosament, a Kabul, aquell dia, el dia d'any nou, totes les oficines oficials del govern estaven obertes, les escoles estaven obertes, tot i que no van anar-hi cap alumne, van anar-hi els professors, les escoles públiques, clar, però no van anar els alumnes, i la majoria de botigues a Kabul, que a mi em va impressionar moltíssim, estaven tancades, no? Com jo dic, les manifestacions estan prohibides a l'Afganistan, però era una manifestació silenciosa, no? Els talibans havien prohibit la festa, però la gent, malgrat això, no va obrir les seves botigues. Voldria parlar també de les dones a l'Afganistan. Com ja he dit, els talibans han tornat a establir tota una sèrie de restriccions contra les dones. Aquesta fotografia que teniu aquí és d'una reina afganesa que es diu Reina Soraya, que era dona del rei Amanullah, el rei afganès Amanullah, que van estar al poder als anys 20. I aquesta era com la foto oficial, la fotografia oficial de la reina, no? Que com podeu veure és una fotografia, potser no us crida l'atenció, però és una fotografia on va amb un vestit sense mànigues, no? Això per nosaltres ens pot semblar normal, a l'Afganistan és completament revolucionari. Jo durant els anys que vaig viure a l'Afganistan, mai, fins i tot a l'estiu que fa molta calor, mai em vaig posar màniga curta. Tampoc mai em vaig posar una faldilla d'aquest tipus ensenyant les cames, no? Aquestes imatges són imatges d'aquestes dones amb faldilla ensenyant les cames o sense vel, són imatges de dones a l'Afganistan als anys 60 i als anys 70. Això vol dir que totes les dones afganeses anaven així als anys 60, als anys 70? No. De fet, era una minoria que anava vestida de forma occidental. I es pot dir que eren dones de classe mitjana alta, amb estudis, que no era la majoria de dones a l'Afganistan, ni molt menys. Però sí que existien aquestes dones i, a més, s'acceptava sense cap mena de problema. Hi ha una escriptora catalana que va morir aquest any, que es diu Ana Briongos, que no sé si us sona. Ella, entre d'altres llibres, va escriure un llibre que es diu Un invierno en Kandahar, i ella va viure a l'Afganistan a finals dels anys 60 i començament dels anys 70. Jo li preguntava a l'Anna, però tu quan vivies a l'Afganistan, com vesties? I em contestava, normal, o sigui, a l'estiu, doncs, màniga curta, pantalons curts, normal, no? Deia que anava així i que mai no es va trobar cap mena de problema a l'Afganistan. Ara això, torno a insistir, seria impensable. No amb els talibans, fins i tot durant la presència de tropes internacionals seria impensable, perquè després de tants anys de guerra, una de les conseqüències també és que la població s'ha fet més conservadora i també més religiosa. I en certa manera té una lògica, no? Perquè quan perds tota l'esperança, l'última esperança que t'agafes és t'aferres a Déu com a última esperança. Les dones a l'Afganistan, a l'Afganistan existeix una violència estructural contra les dones, més enllà de la presència o no la presència de talibans al país. És una violència que està normalitzada i acceptada tant per dones com per homes. I el país és un país masclista i són masclistes tant els homes com les dones. I un d'aquests exemples, un dels clars exemples d'aquesta violència contra les dones comença en el matrimoni. A l'Afganistan la majoria, per no dir gairebé tots els matrimonis són matrimonis concertats. O sigui, a l'Afganistan un noi i una noia no es coneixen, es fan nòvios, s'enamoren i es casen. No, les coses no funcionen així. Els pares d'un noi arriben a un acord amb els pares d'una noia i diuen, mira, el meu fill és molt treballador, molt bon noi, i els pares de la noia diuen, pues la meva filla és molt bona mestressa de casa, és molt guapa. Ells arriben a un acord i casen els seus fills i la seva filla. De vegades no es veuen fins al dia del casament. Les famílies més progressistes accepten doncs que es puguin trobar, però acompanyats de la família, o que es puguin parlar per telèfon, però no de ser nòvios, de marxar sols abans de casar-se. Això està mal vist, no? I vosaltres pensareu, però anem a veure, a l'Afganistan els homes i les dones no s'enamoren? Són raros o què passa, no? Sí que s'enamoren. El problema és que tota la societat està organitzada d'aquesta altra manera. És com si vosaltres, després d'aquesta conferència, un fill o una filla vostra que hagués vingut a aquesta conferència arribés a casa i digués, ah, mira, m'ha agradat com funciona això de l'Afganistan i voldria que tu, papa o tu mama, em busquessis un noi i una nòvia. I així no m'he de trencar jo el cap. Tu me'l busques i jo em caso. Clar, si el vostre fill o la vostra filla us ve a casa i us diu això, direu, t'has tornat boig? Què t'ha passat, no? O sigui, doncs a l'Afganistan passa el mateix, però al revés. Quan arriba un fill o una filla a casa i diu, és que m'he enamorat, el pare i la mare diu, a veure, com que t'has enamorat? T'has enamorat de qui? Aquest noi o aquesta noia? De quina família són? De quina classe social són? De quina ètnia són? Qui són? No els coneixem. No, no els dic cap al cap això de casar-se per enamorament. És que us era una cosa normal. El problema és que també existeix la tradició que el noi, quan es casa, ha de pagar una dot a la família de la noia, que normalment són molts diners, poden arribar a ser 7.000, 8.000 euros en un país on el sou mitjà d'un funcionari són 150 euros al mes. Us podeu imaginar el munt de danys que ha d'estalviar aquell noi, ho ha de demanar un préstec per poder casar-se amb una noia. I en el moment que es casa, aquell noi considera que aquella dona és seva, perquè, de fet, ha pagat per ella. I que, per tant, aquella dona haurà de fer el que ell vulgui. Si ell no vol que vagi a l'escola, que no vagi que estudiï, aquella noia no estudiarà. Si ell no vol que treballi, aquella dona no treballarà. Si ell no vol que aquella dona vagi al metge, aquella dona no anirà al metge. Fins, jo crec que una de les coses més clares d'aquest control dels homes sobre les dones és que fins i tot quan una dona està embarassada, va a l'hospital i li han de fer una cesària, el metge no li farà una cesària si l'home, el pare, no signa i autoritza la cesària. Si el pare no signa, aquella dona, aquell nen morirà dins del cos de la dona i no li faran una cesària. Fins a aquest punt s'arriba a l'Afganistan. I això ja passava durant la presència de tropes internacionals. Imagineu-vos ara amb els talibans, en què les dones en l'actualitat no tenen, no tenen cap mena, no tenen ni on anar a demanar ajuda, no? Un altre dels problemes a l'Afganistan és els matrimonis forçats. Us poso aquest exemple d'aquesta noia, aquesta fotografia. És una de les fotografies que van fer per al llibre Dones a Afganistan, que vaig publicar conjuntament amb el periodista Gervasio Sánchez. Aquesta noia té 22 anys. La van obligar a casar-se amb aquest home que li triplicava l'edat quan ella només tenia 12 anys. Aquestes tres criatures que veieu són tres dels seus quatre fills. Amb 22 anys ja tenia quatre fills. I aquesta noia és una noia que té una discapacitat, li fa tapar d'una cama. I en el cas d'aquestes noies, no? Els pares intenten casar-les doncs, amb el millor postor, diguem, que normalment són homes molt més grans que aquestes noies. També he de dir que durant la presència de tropes internacionals, una dona, encara que tingués estudis universitaris o encara que tingués una molt bona feina, estava mal vist que una dona visqués sola a l'Afganistan. No? Una dona que viu sola, que és una prostituta, que fa sola una dona? És a dir, no s'accepta socialment. Una dona sempre ha d'estar vinculada amb un home, ja sigui el seu pare, ja sigui el seu germà, ja sigui el seu marit. Per això els pares intenten casar les seves filles amb un home sempre, perquè per llei de vida consideren que ells moriran i que la seva filla continuarà vivint, que algun home es pugui fer càrrec d'aquella dona. No? Això no vol dir que les dones afganeses no tinguin capacitat per viure soles, però ja per començar, per llogar un pis, és molt difícil que algú li llogui un pis a una dona sola. Això ja d'entrada. Aquesta és la dificultat. Si no és un home qui l'acompanya i el que signa el contracte del pis. No? Aquestes fotografies són fotografies de nens amb malnutrició, que és el que us comentava abans, no? Que tots els hospitals infantils a l'Afganistan hi ha una unitat de malnutrició. I una altra, moltes dones davant la situació de violència el que en fan és intentar suïcidar-se, no? Una de les maneres de suïcidar-se és cremant-se a l'obonzo, o sigui, es ruixen benzina a la panxa i es calen foc. Moltes vegades no volen morir, el que intenten és cridar l'atenció sobre la seva situació de desesperació. El que passa és que amb la roba i amb els cabells de seguida queden envoltades en flames i aquestes dones doncs, acaben morint. No? Aquest és el cas d'aquesta noia que només tenia 18 anys. La dona que veieu al fons era la seva sogra, no? Que clar, quan van portar la noia a l'hospital no van dir s'ha intentat suïcidar perquè no aguanta el meu fill. No? La sogra no va dir això. No? Ella va dir que havia sigut un accident a la cuina. No? Però els metges et diuen doncs, que és molt fàcil detectar si és un intent de suïcidi perquè per cuinar no cuines amb benzina i arriben fent molta pudor a benzina. També l'edat és un fet que pot servir per identificar si és un intent de suïcidi i després que les cremades són de cintura cap amunt. No? O una altra manera d'intentar suïcidar-se és ingerint matarrates o una gran quantitat de medicaments. Us posaré un altre vídeo molt breu. Bueno, ara se m'ha quedat bloquejat el ratolí. A veure si... No. Ah, vale. No. Se m'ha bloquejat. Bueno, l'ordinador no vol continuar. No surt el ratolí. A veure, espera. És això, no? Ara. Ha quedat bloquejat. Bueno, mentre que no hi ha manera, no? Sí, no? El típic, no? Mentrestant, si hi ha alguna pregunta, i després intentarem passar el vídeo. Sí. Bueno, he explicat moltes coses. A veure, això, els intents de suïcidis o els matrimonis concertats, això era una realitat que ja existia durant la presència de tropes internacionals i quan arribava ajuda estrangera a l'Afganistan. Ara aquesta realitat serà igual o pitjor, perquè almenys abans hi havia unes quantes cases d'acollida per a dones, víctimes de violència de gènere, encara que des del meu punt de vista jo diria que gairebé totes les dones a l'Afganistan són víctimes de violència de gènere, però bueno, per als casos més bèsties una dona podia fugir de casa e intentar arribar a una casa d'acollida. Eren cases d'acollida que no depenien del govern en aquell moment, estaven gestionades per ONGs i finançades per les Nacions Unides i ara aquestes cases d'acollida ja no existeixen perquè els talibans s'han obligat a tancar-les. No? És a dir, que ni tan sols les dones ara tenen un lloc on poder anar a demanar ajuda. Jo vaig anar, no l'any passat, jo vaig viatjar a l'Afganistan quan van tornar els talibans al poder l'any 2021. Sí, ara el posaré de les bodes. El 2021 i l'any passat vaig tornar a viatjar. El 2021 ja vaig anar a l'hospital de cremats, a la secció de cremats, un dels hospitals que rebia més dones que s'havien intentat suïcidar, i em vaig trobar que gairebé no havia pacients. I el que em van dir els metges és que la majoria de famílies ja ni s'arriscaven a portar les dones a l'hospital. És a dir, que és difícil saber què està passant, perquè un dels problemes en l'actualitat, de fet, és que sí que he dit que quan vaig viatjar a l'Afganistan el 2021 els talibans em van rebre amb catifà vermella, a mi i a la resta de periodistes estrangers, bàsicament perquè volien ser reconeguts com el govern legítim de l'Afganistan per part de la comunitat internacional. Això no ha estat així. De fet, la comunitat internacional ha establert, bueno, els països occidentals, diríem, els països occidentals han establert un bloqueig econòmic contra el règim dels talibans i ara els talibans han canviat i ara el que no volen és la presència de periodistes estrangers. Per tant, en l'actualitat és molt difícil aconseguir un visat de periodista per poder entrar a l'Afganistan. Per això també és molt difícil també que hi hagi notícies de l'Afganistan, perquè hi ha molt pocs informadors que poden entrar. A veure, jo era, clar, jo, en primer lloc, quan jo vaig estar vivint, els talibans no estaven al poder. Jo vaig, els anys que vaig viure, sí que estava el país en guerra i, com dic, un dels principals inconvenients era el risc de segrestos i també viatjar per carretera, no? També és cert que t'acostumes, diguem que com t'acostumes, normalitzes coses que no són normals. Ara posaré alguns exemples. A mi ningú em va dir com havia d'anar vestida a l'Afganistan, però jo durant tots els anys que vaig viure a l'Afganistan, gairebé 8, sempre anava amb una túnica negra i amb un mocador negre. Per què, direu, no? Doncs perquè, com he dit, hi havia risc de segrestos i jo em vaig adonar, bueno, la majoria d'estrangers mai caminaven pel carrer, a Kabul tu no veies estrangers caminant pel carrer, sempre anaven en cotxe, no? Precisament per aquest risc de segrestos. Llavors, jo em vaig adonar que si anava vestida de forma islàmica, en primer lloc, cap afganès s'esperava que una estrangera caminés pel carrer i menys encara que una estrangera anés vestida de forma islàmica. Llavors jo podia caminar pel carrer, lògicament no portava unes ulleres de color rosa, no? Ni unes bambes com porto avui, no? És a dir, ho has de pensar tot, no? No només és posar-te una túnica, un mocador i ja està, no? O sigui, has de pensar totes les coses. Jo podia caminar pel carrer i passava per afganesa perfectament, perquè a més les afganeses tenen unes faccions molt similars als catalans o a les catalanes, no? Lògicament, s'obria la boca, ja se n'adonaven que era estrangera. Llavors, jo em vaig acostumar a moure'm sempre d'aquesta manera, canviava d'itinerari cada vegada que tornava a casa, però això era una cosa que jo vaig normalitzar, no? Si agafava un taxi, mai el feia aturar-se davant de casa meva o el feia aturar un carrer abans, un carrer després. Anava amb dos telèfons mòbils de dues companyies diferents perquè si un em fallava l'altre em pogués funcionar. Anava sempre en un mínim de $600, $700 a sobre perquè a l'Afganistan no funcionen les targetes de crèdit, tot es paga en efectiu. Mai no se sabia que podia passar, llavors jo sempre anava amb molts diners a sobre. O sigui, agafes tota una sèrie de mesures de prevenció perquè mai no saps què pot passar. Però acabes normalitzant aquestes coses, no? Us mostraré, perquè us fa una idea, unes imatges del documental Vestida de Negre que va fer TV3 per explicar la situació a l'Afganistan, però que a mi em van seguir, diguem que jo era el personatge conductor del documental. S'ha tornat a bloquejar? Bueno, res, que em boicoteja l'ordinador, no es puc ensenyar. A què? És que no em deixa... No. Bueno, res, que em boicoteja l'ordinador. Bueno, el documental Vestida de Negre està al... Ui, ara sembla que ha reviscut. No. El documental Vestida de Negre està... el van emetre al programa Sense Ficció de TV3, o sigui, per internet el podeu trobar i allà podeu veure imatges de com era la meva vida a l'Afganistan. També l'any passat vaig publicar aquest llibre que es diu Crònica d'un fracasso, que també l'he escrit en primera persona, en què explico els últims anys de l'Afganistan, per què els talibans han tornat al poder, però l'he escrit en primera persona i explico també com era la meva vida allà, a l'Afganistan, i també el que ha suposat viure a l'Afganistan, no? Perquè lògicament no tornes fet una rosa, per entendre'ns, no? D'altres coses, no? Coses que per nosaltres ens semblen com a molt quotidianes, no? A la nit, no? Agafes les escombraries i les llences al contenidor. Això a Kabul no és així. No hi ha una recollida organitzada d'escombraries. En alguns carrers del centre sí que hi ha una recollida d'escombraries, però a la resta de la ciutat no. És a dir, tu t'has de desfer de les teves pròpies escombraries com puguis. A casa meva, jo vivia, compartia casa amb d'altres estrangers, normalment érem 4 o 5 estrangers en una mateixa casa. El que fèiem és que hi havia uns nens que passaven pels carrers amb un carro i un burro, i llavors els hi pagaves diners als nens i ells s'emportaven a les escombraries un cop a la setmana. O sigui, tu anaves acumulant les escombraries a casa i llavors un cop a la setmana s'emportaven les escombraries i els hi pagaves diners. Què feien els nens amb aquestes escombraries? No tinc ni idea, però segur que les llançarien en el primer lloc que trobessin, no? Era com, nosaltres no ho veiem, que els nens facin el que vulguin, no? O sigui, era també bastant hipòcrita tot plegat, no? O sigui, coses que nosaltres donem per fetes, no? En un país desestructurat com a conseqüència d'una guerra, com això, la recollida d'escombraries, deixa de funcionar, no? Més... El què?
Quin idioma? Perdona.
Hola, bona tarda.
Hola.
Amb quin idioma us comunicàveu?
A veure, a l'Afganistan parlen dues llengües, hi ha dues llengües oficials. Una llengua és el dari, que és com el persa, o sigui, és la mateixa llengua que es parla a l'Iran, i una altra llengua és el paixtun. Jo vaig fer moltíssimes classes i cursos de dari, he de dir. Vaig aprendre coses bàsiques, jo què sé, doncs, per anar a comprar, concertar una entrevista per telèfon, agafar un taxi, això sí que ho podia fer, però per fer les entrevistes com a periodista sempre anava acompanyada d'un traductor. Llavors el traductor em traduïa a l'anglès.
Quins recursos econòmics té l'Afganistan aquest? Perquè tantes ganes de manar només és per la religió o perquè darrere hi ha
uns interessos com acostuma a ser generalment. Què té per sobreviure enmig de tanta misèria? I quin interès tenen? Per què tenen tant d'interès en manar? No hi ha algú a darrere? Interessos econòmics, com acostuma a ser generalment?
Doncs l'Afganistan és ric en pedres precioses. També hi ha liti, però diguem que no seria, les reserves no serien, no justificarien totes aquestes guerres, no? Com bé vostè diu. Sí que és cert que, per exemple, ara, com he dit abans, els països occidentals han establert un bloqueig econòmic contra el règim dels talibans, però d'altres països han començat a fer negoci. La Xina, per exemple, en l'actualitat s'ha convertit en un dels principals socis comercials del règim dels talibans i ja s'estan fregant les mans per poder extreure el liti que hi ha a l'Afganistan. El que sí que l'Afganistan està situat en un lloc estratègic, té una gran importància geoestratègica. Llàstima que no puc mostrar el mapa perquè es fessin una idea. L'Afganistan, al nord de l'Afganistan, fa frontera, el país fa frontera amb una antiga república exsoviètica que es diu Turkmenistan, que té una de les principals reserves de gas del món. Aquest gas, mentre va existir la Unió Soviètica, s'exportava bàsicament doncs, a Rússia. No? Quan es va dissoldre la Unió Soviètica, aquest gas ja es podia exportar d'altres països. La manera més fàcil d'exportar aquest gas seria construir un gasoducte que anés de Turkmenistan, creués tot l'Afganistan i arribés a Pakistan, que té sortida al mar. Aquest projecte del gasoducte existeix des de la dècada dels 90, des del primer règim dels talibans. Mai no s'ha pogut materialitzar a causa de la guerra, precisament. Però bé, aquest seria un important interès. Quan els Estats Units van intervenir a l'Afganistan, d'una banda van intervenir perquè volien capturar l'Osama Bin Laden, no? Que havia posat en risc la seguretat del seu propi país, però també perquè l'Afganistan, la situació de l'Afganistan era molt interessant. Turkmenistan, però també l'Afganistan fa frontera per l'oest amb l'Iran, que és l'enemic històric de l'Afganistan. Quan els Estats Units van desplegar tropes a l'Afganistan, una de les coses que van fer va ser construir bases militars a la frontera d'Afganistan amb l'Iran. Un altre país que fa frontera amb l'Afganistan a l'est és el Pakistan, que el Pakistan és l'únic país islàmic que té bomba atòmica. Per tant, doncs, tenir un peu allà al mig també ens interessava. I per últim, l'Afganistan té una petita frontera al nord amb la Xina. Durant la presència de tropes internacionals, lògicament hi havia influència, és a dir, els xinesos inundaven en part el mercat afganès amb els seus productes, però no pas com ara. És a dir, ara la Xina ha entrat a sac per intentar, sobretot, fer negoci amb el règim dels talibans. Llavors, durant la presència internacional hi havia també molts interessos geoestratègics, més enllà que, lògicament, la indústria armamentística necessita guerres perquè funcioni, no? I la guerra de l'Afganistan doncs, garantia el negoci de la indústria armamentística. L'Afganistan no existeix un cens des dels anys 70, però es calcula que hi ha uns 30 milions d'habitants. Alguna pregunta més? La població afganesa sempre ha estat musulmana. Sí, sí, sí. Sí, sí, la població és musulmana.
Doncs, més preguntes? Donem per acabada doncs, la conferència d'aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.